Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
Atenció a la notícia. OpenAI es planteja que el popular ChatGPT incorpori publicitat. Això li faria guanyar diners perquè de moment sembla que la intel·ligència artificial no és un negoci gaire lucratiu, més aviat un pou sense fons de despeses, però també ha generat polèmica perquè si una empresa paga publicitat no sembla estrany pensar que voldrà que els seus continguts apareguin més i més ben posicionats que la competència. I també hi ha el dubte que les nostres dades oients siguin venudes a anunciants. Veurem què passa, però d'entrada no sembla la millor de les notícies. Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, Chantal, molt bé.
Molt bé. Escolta, què et sembla? La publicitat a la intel·ligència artificial també, al capdavall sempre, Santiago, som allà mateix. Primer els diners, després el que vingui, sí?
A veure, la intel·ligència artificial, Chantal, és, jo crec que és una cursa de llarg termini. Fa 3 o 4 mesos Goldman Sachs va publicar un estudi en el que quedava clarament demostrat que el 98% de la inversió fins ara feta a intel·ligència artificial encara no havia tingut retorn. Per què? Perquè jo, sota el meu punt de vista, i més, no es pot guanyar diners ara mateix amb la intel·ligència artificial, o és molt difícil o en casos molt concrets. És a dir, tu inverteixes quantitats salvatges, perquè les quantitats que s'estan manegant són de quasi mig bilió de dòlars, però has de tenir una mirada a llarg termini. Per això, només les molts grans empreses, molts grans potències, poden invertir en intel·ligència artificial. Publicitat. Home, si fos axiològicament neutral, el qual avui dia és molt difícil que la intel·ligència artificial ho sigui, no tindria importància. El que passa és que com la intel·ligència artificial ara per ara encara s'equivoca, perquè s'equivoca, encara no està polida, doncs, home, evidentment poden haver influències.
Clar. Expliquem una mica també que, per exemple, OpenAI, que és la propietària del conegut ChatGPT, doncs té uns costos brutals d'infraestructura, perquè entrenar models costa centenars de milions. I cada consulta que fem al ChatGPT costa diners i encara no és rendible sense el suport de Microsoft. Per tant, és un model de negoci. O Google, que també inverteix milers de milions en IA i la IA posa en risc el seu negoci publicitari tradicional, no? Menys clics. Per tant, guanya diners globalment, però la IA també redueix marges. I també li passa a Meta, de Mark Zuckerberg, que té i ha tingut, com sabem, fortes pèrdues en projectes d'IA i metavers. Sí. No? Per tant, és una estratègia, com deies, a llarg termini, perquè a pèrdues i a curt termini, números vermells per tots.
Sí, per això, sí, clarament sí. Per això s'ha fet el símil entre el que està passant amb la intel·ligència artificial i el que va passar a finals dels 90 amb la bombolla.com, les accions de les empreses que estaven en el món d'internet, que llavors començava, van arribar a unes cotitzacions salvatges i després es van enfonsar perquè no estaven obtenint beneficis. Clar, però ara les empreses d'internet sí que obtenen beneficis. És a dir, torno a dir, aquest tipus de noves tecnologies o tecnologies trencadores s'ha de tenir una vista molt llarga, llarg termini. Per això s'està pensant que és en un horitzó de entre 5 i 10 anys quan es començarà a veure tota la megapotencialitat que la té de la intel·ligència artificial.
Clar, i també parlem de Rodalies, però abans explicar també que els grans guanyadors de la IA, doncs qui són de moment, Santiago? Els que fabriquen els xips, és a dir, Nvidia, per exemple, guanya milers de milions perquè cada model, perquè entenguin els oients d'intel·ligència artificial, necessita aquests xips, els GPUs, i per tant té uns marges altíssims, no? I és un dels grans guanyadors, i per exemple Microsoft, no? També en el cas del núvol i infraestructura, també hi ha Amazon, no? Però en canvi les altres no.
I no no te olvides, Chantal, de la taiwanesa TCCM, que pràcticament està fabricant el 65% dels xips de mega super altíssima tecnologia.
Clar. En canvi, si parléssim de publicitat, això aquí sí que guanyen diners, plataformes com Meta, Google, sí, i TikTok, qui té les dades, que és el petroli del segle XXI, sí que guanya, no? Però en temes d'IA generativa, que és el ChatGPT, doncs encara es perden diners. I crec que no som conscients, perquè nosaltres el anem utilitzant i paguem la nostra quota al mes i pensem que amb aquesta quota ja estan guanyant diners, i no, de moment no. Bé, agafem el tren i anem a Rodalies. One kiss is all it takes, falling in love with me, possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Anem a Rodalies amb els oients, perquè fa dies que teníem ganes de parlar d'aquest tema que ha preocupat tothom. Ja vam dir, vam dir en aquest programa que el 14 de setembre del 2025 arran ja d'uns problemes de la xarxa ferroviària de Rodalies, que l'impacte de Rodalies en hores de feina perdudes diners és terrible. Et pregunto, segons Pimec, cada dia Rodalies suposa 9 milions d'euros del PIB. Què et sembla? Amb el que estem veient, com està afectant la nostra economia, Santiago?
Jo, sota el meu punt de vista, a veure, jo la metodologia de l'estudi de Pimec no l'he vist, però jo crec que és una dada conservadora, per una raó. Perquè Pimec ha estudiat l'impacte en el PIB i l'impacte en els costos laborals, que són una mica més de 5 milions d'euros. Però és que, clar, tu imagina't el tema. Imagina't una persona que ve, que treballa a Barcelona, sí, i viu a Vilanova i la Geltrú.
Sí.
Molt bé. I un dia arriba tard, i l'altre també, i l'altre no pot arribar, i l'altre... D'acord que hi ha un cost directe que es veu molt clar, però tu t'imagines l'humor, l'estat d'ànim d'aquella persona? És a dir, quan arribi a l'empresa, la productivitat d'aquella persona, és impossible que sigui la mateixa productivitat de si hagués arribat a l'hora. És a dir, hi ha una sèrie d'efectes induïts i derivats d'un impacte directe, com és, bueno, tot el que està passant, tota aquesta problemàtica, que afecten a les persones, a les relacions de les persones entre les persones i amb les relacions de les empreses amb les empreses. Per això deia que jo, sota el meu punt de vista, el càlcul que ha fet Pimec és conservador.
O sigui, tu creus que és molt alt? Perquè recordem que aquest servei públic de Rodalies el fan servir cada dia 400.000 persones a Catalunya. Per tant, hi ha cost econòmic de retards, no? I quina xifra li posaries? No sé si aproximar, és a dir, són més de 9 milions d'euros el que es perd, perquè dius que baixa la productivitat.
Sí, però, sí. Però no ho sé.
Quina solució li veus, també? Clar, és a dir, s'ha anunciat inversió, sí, és a dir, quina solució li veus?
Mira, el diari Ara va publicar una sèrie d'articles, l'autora és la Natàlia Vila, que és, bueno, és experta en els temes de ferroviaris, i allà ho deia, es deia molt clar que aquesta és una solució que no té és una situació que no té solució a curt termini. És a dir, a veure, entre l'any 2010 i l'any 2023, Chantal, només s'ha executat a Catalunya el 50% de la inversió pressupostada. És a dir, que l'Estat havia pressupostat una quantitat X i només s'ha executat, és a dir, s'han fet obres, etcètera, etcètera, per al 50%. 2010 a 2023, aquí han hagut governs de molts colors, tant a Catalunya com a Madrid. Bé, tu imagina't que per un miracle, d'aquells miracles que només hi ha un cada mil·lenni, demà apareixen damunt de la taula amb un cartell que posa diners per inversió a Rodalies a Catalunya, 25.000 milions d'euros. Ja dic que és un miracle, Bueno, perfecte, els diners els tenim, però aquests diners s'han de posar en marxa. És a dir, l'endemà no estaria tot arreglat. És a dir, encara que tinguéssim els diners, encara que tinguéssim Rodalies transferides, encara que tinguéssim les competències polítiques per fer-ho, és a dir, i encara que tinguéssim la voluntat de fer-se, aquí hi ha un temps d'execució d'aquestes inversions que seran anys. Chantal.
I hi ha un tema que no s'ha tocat, que és la IA i la tecnologia amb el tema de Rodalies, perquè la intel·ligència artificial pot predir avaries abans que passin, com sabeu, pot optimitzar horaris segons la demanda, pot simular incidències, i això funciona d'altres països, i aquí aquest tema no se n'ha parlat. Jo no dic que sigui la solució, però sí que hauríem de començar a posar una mica de tecnologia també a Rodalies, però sí que falten aquests diners i aquesta inversió, perquè evidentment afecta a moltíssimes persones i, per tant, si no s'arregla, la queixa i les pèrdues econòmiques seguiran molts anys i això no va bé per Catalunya.
Bueno, tu mateixa. És a dir, el port de Barcelona de mercaderies va arribar a quedar pràcticament aïllat i ara és a base de camions que s'està traient les mercaderies. És a dir, tu t'imagines... És a dir, són els problemes per les persones, problemes per les mercaderies, retards, els mals humors que hem comentat abans, és incompliments de comandes, pèrdua de confiança. És a dir, és una situació que ja ha arribat a un límit. És a dir, durant dècades a Catalunya ni s'han fet els manteniments que es tenien de fer, ni les obres noves que es tenien de fer. Hòstia, Chantal, et recordo que l'estació de la Sagrera tenia d'estar totalment acabada l'any 2009. Ja. Chantal, la Sagrera, 2009.
Per acabar, a veure, aquest titular, cada dia de caos a Rodalies són milions perduts d'euros, i això hem de tenir en compte. Aquesta frase, estàs d'acord?
Sí, clar que sí, són milions de pèrdues. Són milions, però que van sumant. Que van sumant, i encara que, torno a dir, hi hagi diners per fer el que s'ha de fer, s'ha de fer. I això és temps. I molts d'aquests problemes continuaran, malgrat s'estiguin fent les inversions, per arreglar la problemàtica.
Molt bé. Per tant, invertir en Rodalies és invertir en l'economia real per tots.
Sí.
Gràcies, Santiago Niño Becerra. Una abraçada forta.
Molt bé, Chantal. Bona tarda. Adéu.
Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Catalunya Ràdio. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.